què tal? Molt bon dia. Salutacions de Paco Lloret, que vos dona la benvinguda a un nou episodi d'Altians i Altianes pel món. Ja saps, aquest programa en el que apropem aixòs altians i altianes que tenim a centenars, a milers de quilòmetres de la seua Altea, un espai de trobament, un espai de reconeixement a tots ells. Avui fem un viatge no massa llarg en avió, això sí, serà més curtet el mateix, perquè viatgem cap a Escòcia, viatgem cap a Edimburgo.
Edimburg és la capital d'Escòcia, una ciutat repleta d'història, cultura, atraccions inigualables i una bella arquitectura. Ja en l'edat mitjana, Edimburg va començar sent un xicotet fort que, en el segle VII, els anglesos van capturar i li van donar el nom de Edensburg. Burg és una paraula que antigament significava fort. Però no va ser fins al segle X quan els escocesos van recuperar aquesta zona d'Escòcia. Edimburg no és només un lloc idíl·lic per a visitar a la tardor. Quan els colors i la pluja inunden l'atmosfera, eixe sentiment de misteri tan literari. La ciutat s'ompli de vida a l'estiu, sobretot a l'agost, un mes perfecte per a gaudir de la seva gran oferta cultural. Activitats a l'aire lliure, artístiques, musicals, en viu i amb gent de diferents llocs del món. Una excusa perfecta per a fer una visita a Edimburg. Descobreix tot el que fa Edimburg tan especial des del seu estatus com a ciutat de la literatura de la UNESCO, el seu títol de Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO, fins a la seva designació com una de les millors ciutats del món segons Time Out.
I allí a Edimburgo tenim a...
Soc Nerea Fernández Sánchez.
Nerea, què tal? Molt bon dia i gràcies, lo primer
bon
que
dia.
Res, per sumar-te a la família d'Altians i Altianes pel món. Com estàs?
Molt bé, passant així una mica de calor, que ara tenim temperatures tropicals en el nord.
Bueno, pues això és algo noticiable, no? Perquè no és lo habitual que hi ha a Edimburgo, a Escòcia, tingueu aquestes temperatures, no sé, el mes de març igual ja comença a fer caloret, però no ho sé.
Sí, més o menys 12 graus fan ara mateixa.
Molt bé. Bé, doncs anem a plegar aquest puntet en el que, perquè tenim a la nostra Nerea ahí a Edimburgo i anem a començar pels inicis, com fem amb tots els nostres convidats i convidades. Perquè Nerea va ser xiqueta, va créixer en la seva Altea i va anar a l'escola, no? Quin record tens tu d'aquella Nerea més xocoteta, el que ta mare i ton pare el portaven a l'escola? Perquè anaves ahí al col·legi Les Rotes, no?
Sí, a Les Rotes. Vaig començar en Les Rotes i, bueno, era una Nerea molt diferent a la Nerea d'ara mateixa, però bé, no, si tinguera que parlar en ella i dir-li on estic ara, no se ho creuria, la veritat.
Això és curiós, que facis tu aquesta reflexió, aquesta pròpia reflexió, no? De Nerea del passat, de Nerea del present, no? No es creuria, però bueno, també és veritat que aquesta innocència d'aquella Nerea, no? També
sí.
Li dius, no facis això, no facis això altre, que el clavaràs en un jaleo, no?
Sí, això seria prou coses que diria, tens que tindre una miqueta de cuidado, no? No t'emociones. I després ella diria, ai, per què no? Y diría, bueno, porque mira on este mara, ¿no? Tens que la vida no es así tan tan chula, ¿no? Ni a que centrarse una miqueta.
¿A qué jugabas tú de chiqueta? ¿Qué feies en un día habitual de escuela o en estiu y esas cosas?
Bueno, en escuela pues simplemente yo tengo el me'n recordo de jugar a jocs, així en el joc que juguem en el pati, de saltar a la comba i totes aquestes coses, però en estiu jo tenia un problema prou gran que preocupava els meus pares, que és que m'agradava més llegir que eixir al carrer.
Uh-huh.
I, de fet, jo tinc una de les primeres memòries que tinc jo d'un estiu quan tenia més o menys 12 anys és de passar una setmana sencera sense voler eixir de casa perquè estava llegint una trilogia.
Bueno, això és normal.
I això era el que em dedicava jo.
Això és normal perquè a vegades dius, ostres, eixen molt o eixen poquet, no? Sempre intentant buscar aquest equilibri, no? Però, bueno, passat
sí.
El temps, Nerea, és que, bueno, era una xica inquieta, tenia les seues necessitats i volia aprendre, no?, el que no veia al carrer o intentava aprendre en els llibres. La qüestió és que vas anar creixent, vas acabar els teus estudis, el que és la infantil, la primària, les Rotes, i molt a prop ja tenies l'institut secundari, no?, perquè vas anar a l'Altaia.
Sí, a l'IES d'Altaia, sí.
Com va ser aquest canvi, no?, el que suposa això d'entrar a secundària, encara que sou... Entreu en 12 anys, no?, perquè tu ja eres de la ESO,
sí,
no?
Sí, doncs... Jo soc de lo que és la segona meitat, no?, de la generació del 2002, o de fin d'any. Entonces jo vaig entrar en 11 anys a l'institut.
Ostres!
I això, el canvi d'estar en el col·legi, ser és de sisè de primària, ser els més majors, que tot el món pensava que érem lo més de lo més del col·legi, i després anar a l'institut i ser dels més xicotets i tindre que començar una nova etapa és prou complicat. És una miqueta un canvi gros.
Bueno, però en aquesta època, encara que en 11 anys, comença a estudiar el que és primer de l'ESO, ahí són 6 anys els que passes en aquest institut, l'Altaia, i va ser ahí o en quin punt en el que ja comences tu a donar-te compte de lo que vols fer en el teu futur, què vols estudiar, no? Em vols emprendre o encaminar la teua vida, sempre a més dubtes normals d'un adolescent, que en tots hem passat per ahí, a vegades no tens massa clar les coses en la vida.
Sí, de fet, jo des que era molt, molt xicoteta tenia molt clar el que volia fer, però no sabia exactament on començar. Doncs va ser arribar a l'institut i vaig tindre la sort de caure en un professor d'història molt, molt, molt bo que em va encaminar en què és exactament el món de la història de l'arqueologia, que és el que he fet jo. I després vaig tindre molta sort perquè de l'institut em van donar un munt de consells i vaig tindre un prou gent, la veritat, un equip molt bo de gent ajudant-me a estar on estic ara.
Nerea Fernández Sánchez, des de aquesta generació de Jaquinta del 2002, que es va tocar lluitar en aquest últim curs de batxillerat en la pandèmia, no? Què recordes tu d'allò d'estudiar i passar exàmens, fer proves, estudiar en casa, que no suposa seria tarea fàcil quan tots es dedicaven a fer pastels i a fer gimnàsia i a veure sèries?
Sí, va ser una mica dur perquè jo estava acostumbrat, òbviament va ser d'una setmana cap a l'altra, en seguida tot es va paralitzar, no podíem estudiar i a part canvia molt perquè jo sóc una persona molt de llibres, molt d'estudiar en una aula i el fer-ho tot online va ser un canvi molt, molt complicat i òbviament quan dius tenia gent que es dedicava a fer pastels però després hi havia gent com jo que ens van passar tota la quarantena en els ordenadors.
Bueno, també un aprenentatge, no?, d'aixes coses que a vegades va ser
sí,
per força, no?, però pues, són experiències que al final pues, el marquen d'alguna manera. Ese últim any d'institut que no vas poder viure, pues, a més també festa, no?, de graduació, que és habitual,
sí,
i que vosau perdre des d'aixa quinta, per desgràcia. El vas presentar l'examen de la BAU, però un examen que vas fer per donar-li aquesta alegria a ton pare i ta mare perquè no el feia falta.
Sí.
Perquè, contamos, tu ja en aquest últim any ja estaves avançant els passos per a estudiar on volies anar. Contamos una miqueta això.
Sí, jo tenia molt clar perquè vaig parlar amb l'orientadora de l'institut i em va encaminar més o menys al procés d'estudiar en el Regne Unit perquè és molt, molt diferent a estudiar en Espanya i vaig tindre la sort de caure en una empresa que em va ajudar en això. Entonces jo, quan va arribar el moment de fer la pau, jo ja tenia la meva plaça en la universitat, però tenia que mantenir les notes que jo pensava que anava a tindre quan vaig acabar. I va ser una xarxa molt gran en els meus pares, de dir, jo no vull fer la pau, perquè ja tinc la plaça. Realment a mi, no he sentit fer 3 dies de 8 exàmens que no té sentit. I bueno, em vaig sentar en ells i vaig dir, bueno, m'he graduat en matrícula d'honor, estic preparada per a fer els exàmens, vaig a fer-los per l'experiència de fer 3 dies d'exàmens. I es vaig fer encara així, i de veritat vaig treure prou bona nota encara així, però una experiència més.
Bueno, pues la qüestió és que ja tenim a Nerea amb les maletes preparada per a cursar aquests estudis a l'estranger. A Edimburgo. Eixa part anem a deixar-la ahí paralitzar per uns instants perquè anem a fer el primer KitKat musical que Nerea ens ha demanat. Comenta-mos, per on comencem? Quin tema musical anem a escoltar?
La primera cançó és una cançó que es diu Ordinary, és d'un artista una mica independent que acaba d'eixir ara mateixa, que es diu Alex Warren, i és una cançó que a mi m'agrada molt perquè és com d'un ambient de fantasia, dels llibres, tipus de llibres que llegeix jo, i dona una miqueta un aire, un context al llegir llibres en cafeteries així, mirant un paisatge una miqueta gòtic, i és una cançó pues, que a mi m'agrada molt.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You lay me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground. We'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we.
Pues ahí estava la música triada per Nerea i, com dèiem abans, anem cap a Edimburgo, cap a la seva universitat, en el que, mira, fa pocs dies s'ha commemorat aquest ja cinquè aniversari de l'inici de la pandèmia, 5 anys, que pràcticament és el temps, quasi, quasi, que portes tu ahí al Regne Unit. Com aplegues ahir? Com va ser d'aquest viatge? Què records tens en això d'anar a l'estranger? No sé si havies tingut ja oportunitat de viatjar tan lluny de ta casa. Era la primera experiència.
Jo mai havia viatjat a l'estranger i va ser d'una setmana cap a l'altra, un dimecres, mon pare em diu, bon, anem el dilluns. Despedis de les teues amigues, no ens despedimos de la família i va ser un dilluns. El meu jo de 17 anys agarra les maletes en mon pare i un canvi de vida total, és arribar ací i dir, ostres, que en 17 anys me'n vaig a viure a l'estranger. I mon pare ací durant una setmana per ajudar-me va ser una miqueta. Eixa setmana és com una miqueta de confusió, de dir, ostres, estic acostumbrant-me a la vida ací, en mon pare, i després mon pare se'n va anar i ahí és el moment en el que jo em dono compte realment del canvi que havia pegat en eixa setmana.
Una pregunteta volia fer-te jo, perquè has parlat ja des de que eres xiqueta fins ara que ja plegues a Escòcia, en eixes decisions que prens valentes, jo crec que aixina, si en algun moment has tingut dubtes?
No.
Està bé.
En ningú moment ha sigut una cosa que jo ho tenia molt clara i era de pensat i fet. No és, òbviament, pensat i fet al moment, però és molta preparació, moltes conversacions que s'han de tindre sobre aquestes coses, però és una cosa que jo sempre he volgut i la conversació sempre anava amb els meus pares de tu estàs segura de que això és el que vols? I jo, sí, això és el que vull. Sempre super convençuda de que este era el camí que jo volia seguir.
La qüestió és que comences a estudiar ahir i les coses s'han anat prou bé, no? Perquè s'ha acabat de finalitzar la teua carrera. A veure si et dic bé, en arqueologia i història antiga.
Sí.
Especialitzada en Roma i Grècia, no? En el que és la Roma imperial. Sona molt bé,
Sí,
això,
la
no?
Roma imperial.
Has
Molt,
estat
molt guai.
sempre enamorada de la cultura antiga i sobretot la romana, d'aquesta civilització.
Sí, és perquè des que era xicoteta mon pare sempre ha tingut la curiositat d'ensenyar-me llibres, documentals d'història, i després jo veia en grans personalitats que són gent molt, molt famosa en el món de l'arqueologia que em van inspirar quan era xicoteta i va ser veure-ho i dir, això és el que vull fer, això és el que vull dedicar la meva vida professional, com diem així. Entonces, va ser pensat i fet, és una cosa que sempre, sempre, sempre m'ha agradat i sempre se m'ha donat molt bé. Entonces, no n'hi havia manera de, no n'hi havia segona opció, era això i ja està.
Bé, doncs aquesta estudiosa de l'arqueologia i la història antiga, sobretot especialitzada en aquesta civilització que van ser els romans, no està mai en Roma. Senyores i senyors, no està mai en Roma. I ben guany, crec que en unes setmanes va a complir el teu somni. Contamos.
Sí, bueno, és una cosa que dins unes quantes setmanes, per fi vaig amb la meva parella, que és d'ací, anem en els meus pares, anem a fer un gran viatge per fi d'història a Roma i anem a veure Pompeia, anem a veure tot el que hi ha de veure a Roma, Florència, i bueno, després una miqueta mos desviem cap al nord d'Itàlia per fer una miqueta de turisme fora de la història, però sí, al final, per fi, després de quasi 23 anys, per fi vaig a veure el que és tot sobre el que he fet la meva carrera.
Bueno,
És molt, molt emocionat per això.
esa xicoteta expedició que, com dèiem, en unes setmanes viatjarà cap a Itàlia per a veure i visitar, sobretot, Roma, no caldrà una guia, no? Perquè que la portarà d'abund,
No.
eh? El que passa que dirà, Nerea, ja està bé, Nerea, no? Nerea, contant cosetes, no? Que fins ara només has vist en documentals o en llibres.
Sí, és una cosa molt, molt forta de l'arqueologia és que el dediques la vida a estudiar coses i realment no tot el món té l'oportunitat de veure aquestes coses en persona. Entonces, esta oportunitat és molt, molt important perquè és el que vaig a dedicar la meva vida, el que he dedicat tots els anys d'instituts, preparació, exàmens, nits d'estes de sense eixir i quedar-me en casa estudiant, és per estar, per després poder viatjar alrededor del món i poder veure les coses que entenc i veure, per exemple, coses com el Coliseo i coses així i entendre el que estic veient, que això per a gent com jo, en la carrera que tinc jo, és molt, molt important.
Per això volia preguntar-te, edificis, monuments, jocs, que tens ganes, alguno en especial, a banda del Coliseo?
Jo crec que per a mi uno que és molt, molt, molt gran és Florència, perquè n'hi ha una de les meues escultures preferides, està en la Galeria Uffizi, i és una cosa que no és tant de l'antiga Roma, però és una cosa que sempre m'ha encantat, i mon pare i jo també tenim eixa connexió en la història, i a través d'això també li hem passat eixa connexió a ma mare també, entonces és com que una cosa familiar, és una cosa que mos agrada a tots i tinc la sort de poder compartir-lo en la gent que estime també, entonces és molt, molt guai.
I què és el que vols veure allí, en aquesta galeria?
Està l'escultura del David de Miguel Ángel, la tenen una de les úniques originals, està en aquell museu.
Molt bé, molt bé. Bueno, pues todo lo que ya ella es espectacular y seguro que gaudirás de un viaje Magnífic. Tornant al present, perquè ara mateix, una vegada finalitzada la carrera, estàs ja preparant-te per a més cosetes i, a més, treballant. No vols estar parada i, claro, al final n'hi ha que viure, no?
Sí.
N'hi ha que sobreviure. Què estàs fent ara mateix en lo laboral? En què treballes? A què et dediques? I què estàs preparant?
Ara mateixa estic treballant en un restaurant de menjar asiàtic, així en Edimburgo, i faig una mica de tot. La majoria del temps estic de bartender, estic fent copes, fent còctels en la barra del restaurant, una miqueta manejant l'estoc que tenim ahir, i també estic en el pas en la cuina, estic de camarera, una miqueta de tot, per intentar fer vida mentre que comença el màster, perquè vull començar un màster en mons antics, que es diu, que és especialitzar-me encara més en Roma per després poder fer el doctorat.
Correcte, perquè al final de tota aquesta història és vos treballar i dedicar-te a lo teu, no? Però que em comentaves, sí, no? Preparant l'entrevista, que per aplicar aquest puntet pues, necessites tota aquesta especialització, aquest màster i aquest doctorat.
Sí.
Bueno, però encara ets jove i queda molt, molt camí per davant.
Encara queda molt, sí.
Bueno, Nerea, anem a fer un altre KitKat musical abans de seguir en l'entrevista, perquè què ens has demanat per a seguir escoltant?
La segona és d'un artista que mos encanta, sí, a mi i al meu grup d'amics, que es diu Chapel Roan. Es diu Pink Pony Club i és una cançó que també està en anglès, però és sobre la llibertat i cada uno que pugui expressar-se conforme vulga i que tot el món té dret a viure una vida feliç i a perseguir tot el que vulguin aconseguir. I està molt bé.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, won't make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
On the stage.
Bé, per ahir escoltàvem aquesta última petició musical que es feia a Nerea i, com sempre, amb els nostres protagonistes fem una miqueta de turisme. La veritat és que és un lloc molt xulo, Edimburgo, per a visitar i crec que hi ha una freqüència de vols prou important, o sigui que n'hi ha facilitats per a plegar ahir i passar quant de temps n'hi tenen per a conèixer Edimburgo?
Jo diria que per a conèixer la ciutat en 5 dies més o menys es pot fer les coses principals, però jo vindria per un mínim d'una setmana per a poder fer coses fora de dels punts turístics més virals que es veuen online.
Molt bé. Edimburgo, ciutat, els jocs típics turístics, i ens dius també que una vegada a la ciutat es pot visitar altres jocs propers, no? Ahí en Escòcia, com a què?
Sí, jo, per exemple, el meu lloc preferit es diu les Penlands, són les... Una mini cadena de muntanyes que tenim a les afores. És un autobús de 20-30 minutets i tens per a fer classes d'esquí, inclús quan no hi ha neu. N'hi ha un mogolló d'animals d'Escòcia, com per exemple les vaques de les Highlands. I són rutes molt, molt facilites i és per a passar un dia una miqueta en les muntanyes, fora de lo que és el caos de la ciutat, i encara així estar proper de la ciutat. I és una cosa que no sol fer molt de gent que ve així com a fer les coses més turístiques.
Millor època de l'any per a viatjar?
Jo diria que la millor època de l'any per a viatjar és a principis de setembre o a mitjans d'estiu, perquè en agost tenim el Fringe, el festival d'arts d'ací, que està molt, molt bé per a viatjar si pots viatjar per el festival, però és una època molt, molt ocupada en la ciutat, però jo diria que, sobretot, principis de setembre, Nadal, perquè està tot decorat, tenim mercadilles de Nadal i tot, i mitjans d'estiu són les èpoques en les que jo recomanaria que la gent vinguera cap ací per a disfrutar de la ciutat.
Perquè canvia, no? No sols la ciutat, sinó els paratges, no? D'aquest blanc d'hivern al verd, no? Que porta l'estiu, no?
Sí, n'hi ha un canvi molt, molt, molt gran i, de fet, no el dones compte que ha canviat una vegada estàs ací, però si vens com a turista i vens en totes aquestes èpoques, sí que el dones compte de la gran varietat, tant de paisatge com varietat cultural que tenim ací en el país.
Bueno, pues Nerea, no es queda temps per a més. Ha sigut un autèntic plaer compartir aquests minuts de ràdio amb tu, que ens contares totes aquestes coses, d'aquest procés vital d'aquella Nerea xiqueta de la que ens parlaves. I la Nerea present el que diria a la xiqueta, o no escriuria la xiqueta el que ha fet la major, però part del que ha aconseguit la major és possiblement aquella Nerea xiqueta, no? També deixar que abudaria de seguir i embelesar-se en aquests llibres, no? que llegia. Ha sigut un plaer, com el deia, i nada, molt pront ens veiem per ací, encara que ja, com comentàvem, ara tens un viatget a Roma amb la família, sinó que vagi tot molt bé i en aquest projecte de present i futur que tens en el cap que es consolide i que ho pugues fer. Un plaer parlar amb tu en este Alteans pel món i fins una altra.
Moltes gràcies.
Bé, ja pleguem al final d'un altre episodi del Tians pel món. Un autèntic plaer compartir este programa setmanal amb tots vostès i en una setmaneta, en 7 dies, tornem a portar a més protagonistes. Adeu!